Tots els focus posats sobre Kamala Harris, l'endemà que Joe Biden hagi abandonat la cursa a la Casa Blanca. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
Europa i mig món molt pendents de si el relleu de Joe Biden, tot apunta que Kamala Harris, tindrà prou força per derrotar Donald Trump. La nominació de Harris també suposaria un salt a la història nord-americana, ja que per primer cop una dona, i no blanca, tindria opcions reals de ser presidenta. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, no es mulla, però sí que admet que les relacions seran diferents en funció de qui guanyi.
Els americans han de decidir qui volen que hi hagi la Casa Blanca. Certament estic segur que hi haurà una diferència bastant important per la relació transatlàntica depenent de qui hi hagi allà. Però són els americans, els ciutadans dels Estats Units, els que han de decidir. No hi vull interferir.
Ahir al vespre Biden va apuntar Kamala Harris i l'actual vicepresidenta ja ha recaptat gairebé 50 milions de dòlars per la seva campanya en encara no 7 hores. Enviat especial a Washington, Xavier Vilà, de tota manera, però encara no ho té ni de bon tros tot fet, oi?
El Partit Demòcrata pivota cap a Kamala Harris després del pas al costat de Joe Biden, si bé es mantenen omissions clamoroses en el suport de la vicepresidenta, atenent el silenci de l'expresident Obama i de la presidenta emèrita del Congrés, Nancy Pelosi. Unes omissions que s'interpreten com la voluntat d'obrir un debat intern sòlid per evitar la sensació de tupinada a l'elecció de Harris.
I aquí a l'estat espanyol, Pedro Sánchez haurà de declarar la setmana que ve pel cas que esquitxa la seva dona, Begoña Gómez, acusada de tràfic d'influències i corrupció, Sílvia Solanes.
El jutge que instrueix la causa cita Sánchez en qualitat de testimoni a petició de Vox i les acusacions populars, entre les quals Manos Limpias i Hazte Oír. La declaració la farà des de la Moncloa.
I en política catalana, al mateix temps que Esquerra llança un ultimàtum al PSC per una possible investidura de Salvador Illa, el govern català i l'espanyol escenifiquen entesa en temes econòmics.
Arriben 1.500 milions d'euros per a Rodalies o Recerca, tot plegat quan hem sabut que els Mossos ja han contactat amb l'entorn de Puigdemont pel seu retorn, ja que l'haurien de detenir. Ho ha publicat l'Ara i ho ha confirmat Catalunya Ràdio.
I operació inèdita a Europa de l'Institut Goodman i l'Hospital Germans Trias i Pujol, a dos pacients amb tetraplègia per no haver de dependre de respiració mecànica. Tenien lesions cervicals altes i el nervi frènic danyat, cosa que els impedia poder utilitzar un marcapassos. Purificació Barcelona, quin és el pas endavant que s'ha fet ara?
Doncs el que han fet ha estat com un empelt, en un cas d'un nervi de la cama i en un altre del coll, amb l'objectiu de reactivar el nervi frènic. Si funciona, cosa que se sabrà d'aquí uns mesos, aquests pacients podrien evitar la respiració mecànica que els condiciona molt la vida. Fins ara només havia fet aquesta tècnica als Estats Units amb un èxit superior al 60%.
I en temps de cultura ens fixarem amb la comèdia Norberta, que s'estrena als cinemes aquesta setmana, Sílvia.
Explica la història d'un matrimoni del Carmel en què l'home se sent una dona. La protagonitzen Adriana Ozores i Luis Bermejo.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Joan Fito, bon dia.
Bon dia.
Ja tenim dia i hora per la presentació de Hansi Flick.
Sí, serà dijous a la 1 del migdia. Avui, per cert, han tornat a la feina Robert Lewandowski i Andreas Christensen. També explicarem la ressaca del tercer tour de Tadej Pogacar, que continua fent història a la ronda francesa.
I sapiguem com està la situació a carreteres i autopistes catalanes. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, si ara sortiu a la carretera us trobareu unes bosses d'aturades prou compactes encara a la P7 des de la Roca fins a Montornès del Vallès, sentit sud. Aquí hi ha hagut una col·lisió d'un camió amb un turisme que ara talla un carril fa poca estona, dos. A la P7 també retencions Ulldecona, sentit sud, en aquest cas cap a Castelló. Autovia 2, cintura litoral a Cornellà, cap al Nus de Llobregat, C17 a Parets, direcció cap al sud. I a les rondes de Barcelona, a la de dalt, entre Horta i Sarrià per les obres i la ronda litoral de Forma a la Barceloneta, sentit Llobregat.
I Eloi Cordomí, bon dia.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Eloi, bon dia.
Bon dia.
Sembla que tenim una petita treva de calor que no sé quan durarà.
Sí, avui les temperatures són bastant moderades. Demà i demà passat les temperatures sobretot s'enfilaran a les comarques de l'interior. Podran arribar una altra vegada a valors de 35, 37, 38 graus i amb un temps tranquil, amb cel serè, i això es mantindrà així no només avui, sinó tota la resta de la setmana. Tots aquests dies a la costa les temperatures seran una mica més moderades i en general quedaran entre els 30 i 32 graus.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 5 minuts de les 2. Doncs la protagonista del dia, la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, que es perfila com la favorita per rivalitzar amb Donald Trump a les eleccions de novembre, després que Joe Biden fes oficial ahir al vespre la seva retirada. Biden va ser el primer d'avalar la seva número 2 i molts líders demòcrates l'han seguit, però no tots. Barack Obama i Nancy Pelosi encara mantenen un silenci eloqüent. Sigui com sigui, Harris ha recollit en poques hores 43 milions d'euros de fons, una xifra rècord en només un dia, la majoria de petits donants. Ha enviat especial a Washington Xavier Vilà.
Nombrosos líders demòcrates adscrits a diferents sensibilitats del partit s'arrengleren davant de Kamala Harris, alleugerits per deixar enrere 3 setmanes de desconcert provocat per l'actuació de Joe Biden al debat davant de Donald Trump. Però també hi ha sonores omissions fins ara. Ni l'expresident Obama ni la presidenta emèrita del Congrés, Nancy Pelosi, han fet públic el seu suport a la candidatura de Harris, un element altament simbòlic perquè se'ls considera els mestres titellaires que han mogut els fils per fer caure Biden. El seu silenci s'interpreta com la voluntat de que el partit tingui un debat intern robust sobre lideratge a curt termini. De moment, però, Harris ha pres control d'una operació política enorme, amb 96 milions de dòlars en efectiu a disposició, i ha contactat amb líders del Congrés per demanar-los suport. Líders com el congressista Jim Clyburn, que exerceix un ascendent històric sobre la comunitat afroamericana de la que Harris forma part.
No saps mai del cert què faran els votants en cap circumstància, però sí que sé del cert que no ho sabràs fins que no concorris a la presidència. I crec que ara mateix ella és la millor candidata. Crec que els americans ho veuran en ella.
El futur de Harris, però, dependrà de centenars de delegats que hauran de ratificar-li la confiança inicialment dipositada en Biden.
I ara la pregunta del milió, i és com repercuteix la retirada de Biden i el possible ascens de Harris en la cursa cap a la Casa Blanca. Al camp republicà hi ha opinions per tots els gustos.
Els republicans sostenen en públic que vèncer Harris serà més fàcil que fer-ho contra Biden, si bé enquestes internes de la formació reflecteixen que la vicepresidenta té millor acollida que el president sortint en qüestions com ara l'avortament, i que poden motivar encara més cap als demòcrates el vot femení i afroamericà. En aquest sentit, l'entorn de Trump admet que haurien preferit que Biden es mantingués a la cursa. Tot apunta a que l'estratègia republicana a curt termini els portarà a qüestionar la legitimitat democràtica del canvi de candidat demòcrata, com avançava el president del Congrés, Mike Johnson.
14 milions de demòcrates van votar per nominar Joe Biden, i per tant crec que seria un error i fins i tot il·legal, segons les lleis d'alguns estats, que un grup reduït de persones decideixin canviar-lo perquè ja no els agrada el candidat.
Els republicans també insistiran en que Biden ha d'abandonar la presidència d'immediat, al·legant que si no té prou salut per ser candidat, tampoc la té per comandar el país fins al gener de l'any que ve, quan assumeixi el càrrec la persona que el substitueixi.
A tot això, fa 3 anys que Kamala Harris, 3 anys i mig exactament, ocupa aquest càrrec, però el seu mandat ha passat bastant desapercebut. Albert Manyà, qui és aquesta dona? Qui és Kamala Harris?
Doncs és asiàtico-americana de 59 anys i la primera dona que arriba a la vicepresidència del país, i a més, no blanca.
This is a fight for freedom.
Els seus partidaris en destaquen la defensa dels drets reproductius, la proximitat amb l'electorat negre i les diferents identitats dins d'Amèrica i els seus antecedents com a fiscal. De fet, la seva carrera va començar a principis de segle a la Fiscalia de Califòrnia, a la Costa Oest, on va ser la primera dona i negra que era fiscal general. Allà es va guanyar una reputació com a estrella emergent del Partit Demòcrata fins a aconseguir ser senadora per aquest estat el 2017, l'estat més poblat dels Estats Units. L'agost del 2020, l'any del cas George Floyd, Biden la va triar per al seu tàndem electoral. Les obligacions del càrrec han deixat poc espai per al lluïment per a una dona acostumada a trencar sostres de vidre. Al novembre sabrem si serà la primera dona presidenta dels Estats Units.
I les reaccions no s'han fet esperar les últimes hores. La Unió Europea, principal aliat dels Estats Units, es mostra prudent i respectuós amb el pas al costat de Joe Biden. Les diplomàcies dels 27 eviten un posicionament contundent per no interferir en la cursa cap a la Casa Blanca ni en el final de mandat del president nord-americà. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Postura cauta entre els 27 sobre la renúncia de Biden. Diversos ministres d'Afers Estrangers avui a Brussel·les s'han limitat a expressar respecte i ho han qualificat com una decisió que anteposa els interessos del país als personals. Qui més enllà ha anat ha estat el cap de la diplomàcia, Josep Borrell, amb dos missatges. El primer, que no s'interrompi l'ajuda a Ucraïna d'ara al novembre. El segon, admetent que implícitament, si torna Trump, això afectarà la relació entre Brussel·les i Washington.
Els americans han de decidir qui volen que hi hagi la Casa Blanca. Certament estic segur que hi haurà una diferència bastant important per la relació transatlàntica, depenent de qui hi hagi allà. Però són els americans, els ciutadans dels Estats Units, els que han de decidir. No hi vull interferir.
Més enllà dels Estats Units, els ministres dels 27 discuteixen avui com respondre als últims viatges d'Orban, sobretot el de Moscou, per reunir-se amb Putin, aprofitant que Hongria té la presidència rotatòria europea. Per Borrell és completament inacceptable. Sobre la taula hi ha possibles represàlies, davant les quals el govern espanyol s'ha mostrat contrari a boicotejar la presidència hongaresa.
I un altre actor del tauler internacional molt destacat és el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que sí que s'ha posicionat sobre la sortida de Biden de la cursa electoral i ho ha fet per agrair-li el suport al seu país. Abans de volar a Washington, Netanyahu ha remarcat la importància de la visita en un moment delicat i tens per la guerra a Gaza. Amb tot, el líder israelià ha subratllat la fortalesa de l'aliança bilateral Jerusalem. Roser Oliver, Olivella, bon dia.
Bon dia. Amb aquest viatge, Netanyahu, molt qüestionat al seu país, busca demostrar a la població israeliana que ningú com ell pot defensar la causa d'Israel. Arriba als Estats Units en un moment de relacions tenses amb el president Biden, que el pressiona per acabar la guerra a Gaza, però que no ha retirat el suport incondicional a Israel. Demà és previst que es trobin tots dos a la Casa Blanca. Dimecres serà el gran dia per Netanyahu. S'adreçarà al Congrés nord-americà. Una compareixença eclipsada per la renúncia de Biden a presentar-se a la reelecció. Tot i les seves simpaties per Trump, el primer ministre ha dit que s'entendrà amb els Estats Units guanyi qui guanyi.
Intentaré fixar el suport bipartidista que és tan important per a Israel i els diré als meus amics dels dos costats de l'hemicicle que, independentment de qui triï el poble nord-americà com a proper president, Israel continua sent l'aliat indispensable i fort dels Estats Units al Pròxim Orient.
Alguns representants demòcrates han anunciat que boicotejaran la compareixença davant el Congrés nord-americà de Netanyahu, a qui consideren un criminal de guerra. Netanyahu ha pujat a l'avió hores després d'una campanya de protestes a Israel en què se li demanava que no anés als Estats Units sense haver tancat un acord per a l'alliberament dels hostatges.
Poc més de dos minuts i arribarem a un quart de tres. Pedro Sánchez haurà de declarar com a testimoni la setmana que ve en relació amb el cas pel qual se l'investiga i s'investiga la seva dona, Begoña Gómez. Marc Vidal.
Què tal? Bon dia.
Per què cita el jutge Pedro Sánchez?
Doncs mira, bàsicament perquè ho han demanat les acusacions populars, entre les quals hi ha el partit d'extrema dreta Vox i les organitzacions ultras Manos Limpias i AC OIR, entre altres. La declaració de Pedro Sánchez es farà al Palau de la Moncloa dimarts de la setmana que ve. La llei ho preveu així per càrrecs com el de president del govern.
Recordem de què s'acusa exactament la dona de Pedro Sánchez.
Per dues qüestions, per tràfic d'influències i per corrupció en el sector privat. És un cas que va néixer per denúncies fetes a partir d'articles de premsa sobre si l'empresari Carlos Barrabés es va beneficiar de l'amistat amb Begoña Gómez per una adjudicació pública o si la dona del president també va influir en el rescat d'aerolínia Air Europa, per exemple. Són acusacions que Pedro Sánchez sempre ha negat, atribuït a una campanya de desprestigi. Avui el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, encara ha anat més enllà, ha llançat aquesta advertència al jutge instructor.
¿Y de qué se le acusa? De nada. Porque no hay nada, porque no hay caso. Entonces, ¿por qué se la investiga? Pues habrá que preguntarle al juez Peinado, ¿verdad? Porque en España hacer una investigación prospectiva, a ver qué encuentro, está absolutamente prohibido.
Des del PP han celebrat que per fi Pedro Sánchez, diuen, hagi de donar explicacions sobre aquest cas.
I mentrestant a Catalunya, els Mossos ja han contactat amb l'entorn de Carles Puigdemont pel seu retorn. Segons ha publicat avui el diari Ara i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, el cos de Mossos ja ha sondejat les intencions de Puigdemont, tenint en compte que si torna l'haurien de detenir. Ana Alfonso.
Els Mossos confirmen que han contactat amb l'entorn de Puigdemont per saber els seus plans després que anunciés que tornaria a Catalunya quan hi hagi debat d'investidura. Avui l'Ara publica que el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha ordenat informar sobre qualsevol indici de la presència de Puigdemont a Catalunya a la prefectura del cos. Fonts dels Mossos expliquen a Catalunya Ràdio que un requeriment judicial és d'obligat compliment i, traduït, això vol dir que si troben Puigdemont l'haurien de detenir tant sí com no. Ho hauria de fer el primer cos policial que se'l trobi, siguin els Mossos, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. I els Mossos no volen fer futuribles més enllà d'això. Per exemple, eviten dir si entrarien al Parlament a detenir-lo.
Doncs, mentrestant, el govern de Pere Aragonès ha acordat avui amb el govern espanyol una injecció de 1.500 milions d'euros per destinar-los a traspassos com el de Rodalies o el fons dedicat a la recerca científica. Es dona compliment així als acords que Esquerra va firmar per investir Pedro Sánchez justament quan les negociacions amb el PSC treuen fum. Els republicans valoren el gest d'avui, però alerten que sense un pas endavant clar i decisiu en el finançament, no investiran Salvador Illa com a president de la Generalitat. Barcelona, Núria Oriol.
Sí, bon dia. El govern d'Aragonès arranca de Pedro Sánchez el compliment de tres acords pendents pactats per la seva investidura del president espanyol. Entre ells aconsegueix fer-se amb els recursos econòmics per fer efectiu el traspàs de Rodalies, també per la gestió de beques i per la recerca, i avança que s'està ultimant la cancel·lació del deute del FLA d'uns 15.000 milions d'euros. De fet, està treballant perquè sigui una realitat el compliment ja de tots els acords a les properes setmanes. La consellera d'Economia admet que això plana el terreny per poder bastir l'entesa per la investidura d'Illa, però encara és lluny. Natàlia Masguix.
Compliment dels acords previs, en tots ells s'està avançant i en tots ells necessitem doncs, garantia de compliment, i en això hem estat treballant i amb això certament avancem. Aquesta era una condició imprescindible però no suficient per parlar d'una possible investidura de Salvador Illa.
Els republicans avui en un article a La Vanguardia redoblen la pressió sobre els socialistes catalans amb el deadline de tancar un preacord a final set. De més, Marta Rovira, Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Oriol López, els principals negociadors, avisen no hi ha un pas de gegant en les converses i aconsegueixen un finançament singular per Catalunya o no hi haurà acord.
I el gruix dels diners que avui s'ha acordat transferir aniran a finançar el traspàs de Rodalies. Quins detalls en sabem, Núria?
El govern d'Aragonès concretament s'ha fet amb 1.058 milions d'euros i 300 milions d'euros més de recurrent anuals per desplegar el traspàs integral de Rodalies, un fons anual de 150 milions d'euros per la recerca, i fixa l'import i el trasbàs de 2 milions d'euros per la gestió de les beques anualment. La primera carpeta, la de Rodalies, ha estat un dels principals cavalls de batalla pels republicans, i la consellera de Territori, Esther Capella, ho posa en valor.
Aquella lletra petita que havíem incorporat en l'acord dels deutes històrics, etc., es comença a complir i, per tant, doncs posem el comptador a zero.
Tot plegat s'ha tancat en la comissió mixta Estat Generalitat d'Afers Econòmics i Fiscals que s'ha reunit aquest matí.
Doncs parlant de Rodalies, des d'avui s'ha recuperat el servei habitual de tren entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès de la línia R4. Aquesta línia estava tallada els dies feiners des del mes de gener a causa de les obres del corredor mediterrani i s'havia de fer en autobús Montse Gené-Ribà.
Ara s'ha recuperat la normalitat en aquest tram penedesenc de la línia que va de Sant Vicenç de Calders fins a Manresa passant per Vilafranca del Penedès. Els caps de setmana també seran normals, excepte tres caps de setmana d'agost, el del 3 i 4, el del 10 i 11 i el del 24 i 25. Aquells sis dies hi haurà servei alternatiu per carretera entre les estacions intermèdies, el Vendrell, l'Arbós i els Monjos. Renfe recorda que en aquesta línia hi continua havent un tram tallat entre Martorell Central i Castellbisbal, un tram que es cobreix amb servei alternatiu per carretera. També l'R8 té un tram tallat entre Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat, que també es fa en autobús per les obres d'adaptació a l'ample estàndard.
I parlem d'economia, i és que Espanya haurà de millorar la indemnització per acomiadament improcedent que, segons el Comitè Europeu de Drets Socials, no s'ajusta a la Carta Social Europea. El sindicat UGT va presentar una demanda el març del 2022 contra la legislació espanyola, Mireia Sala.
Sí, el comitè ja li va donar la raó i ara ha fet pública la resolució. Conclou que la indemnització per acomiadament improcedent no és l'adequada i no té en compte les circumstàncies del treballador que ha perdut la feina. Ara és d'un màxim de 33 dies per any treballat, amb un límit de 24 mensualitats. Segons el secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, a Espanya surt barat acomiadar i per això els treballadors han de suportar determinades situacions.
Estos despidos en muchas ocasiones se producen porque no hemos querido alargar la jornada de trabajo como pretende la empresa que hagamos. ¿O es que no sabemos todos qué es lo que ocurre en esta jungla donde más del 50% de las horas extraordinarias se hacen sin cobrarlas? Se hacen porque el coste del despido es una porquería.
I planteja que s'elimini el topall de mensualitats i s'estableixi un mínim de 6. La UGT reclama al govern espanyol que quan tanqui la reducció de la jornada cridi els agents socials per abordar aquest tema.
Un quart i 5 minuts de 3, els sindicats de presons preparen mobilitzacions aquesta setmana després de l'agressió a una treballadora aquest cap de setmana al centre penitenciari de Mas d'Enric, al Callal, tarragonès. El sindicat ho considera un nou intent d'assassinat, mentre que el Departament de Justícia ho nega i ho qualifica d'agressió. Tarragona, Jordi Barranca.
Bon dia. Unes mobilitzacions davant les presons catalanes que es faran durant aquesta setmana després dels fets ahir al matí a la presó de Mas d'Enric. Recordem-ho, una interna, amb diversos procediments oberts per violència durant aquest any, va estirar un cordill que la treballadora portava al coll i després li va estirar els cabells. Justícia nega que això fos un ofegament o titlla d'agressió, mentre que pels sindicats és un intent d'assassinat. Alberto Gómez és el responsable de presons del sindicat CESIF.
I la sort és que aquest cordill es trenca. Llavors nosaltres entenem que aquesta forma d'ofegar no era per intimidar, sinó considerem que això és un intent d'homicidi i que només para en aquesta força quan el cordill es trenca. Tot i així, després continua amb l'esgarrapada del cabell que li fa un esclap, li fa una estribada de cabells.
Per tot plegat, demanen que tant la consellera com el secretari de Mesures Penals pleguin. En els últims mesos, recordem-ho, hi ha hagut diverses agressions a funcionaris, una de les quals va acabar amb l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas Enric a mans d'un intern.
I atenció, a Girona han absolt un acusat d'agredir sexualment una noia a Empúria Brava perquè, segons el tribunal, la instrucció del cas estava tan mal feta que no s'ha pogut tenir en compte cap prova a banda de la declaració de la víctima. S'enfrontava a 9 anys de presó, Girona, Clara Jordan.
Sí, els fets van passar el setembre del 2018. Segons el relat de la víctima, ella era dins un vehicle, al seient del copilot, esperant uns amics. Quan de sobte l'acusat va pujar al cotxe, va arrencar, la va portar a una zona apartada i la va obligar a fer-li una fel·lació. L'audiència diu en la sentència que, a banda d'aquesta declaració, que consideren creïble, no hi ha cap prova que corrobori els fets. Les declaracions dels amics de la noia no es van poder fer servir perquè, quan els van interrogar, no hi havia l'advocat de la defensa i no hi ha cap informe mèdic ni psicològic perquè la víctima no va voler fer-se'n cap. Durant el judici, l'acusat va assegurar que la relació havia sigut consentida.
I víctimes d'abusos sexuals de l'Església demanen al Parlament que no atorgui la medalla d'honor al monestir de Montserrat. Demà entregaran els membres de la mesa una carta avançada per TV3 i el Periódico en què acusen la institució religiosa d'haver silenciat i encobert casos de pederàstia i el Parlament de blanquejar-ho.
Miguel Hurtado, víctima de Montserrat i el primer que va denunciar aquests abusos, critica també que el Parlament no els hagi respost sobre la proposta d'una llei perquè puguin denunciar per la via civil. Hurtado és un dels signants de la carta.
Hem d'anar apretant-nos, per exemple, una llei d'imprescriptibilitat civil retroactiva que permeti, si la institució no gestiona bé els casos, com el cas de l'abadia Montserrat, puguem denunciar als tribunals i des del març no tenim resposta perquè per això no hi ha pressa. Ara, per donar-li la medalla d'or, per això de seguida es posen d'acord i ho tramiten per la via d'urgència.
Els firmants adverteixen que faran noves protestes si finalment al setembre s'atorga la medalla Montserrat.
Doncs bé, el Servei d'Atenció als Abusos en el sector audiovisual i de les arts escèniques de l'Acadèmia del Cinema Català ha fet 21 acompanyaments a víctimes i testimonis en els seus 2 anys de funcionament. A través d'un servei especial s'han atès casos d'abusos de poder, d'assetjament sexual i de violència masclista digital, Montse Pujol.
La iniciativa pionera a l'Estat ha format milers d'estudiants i centres per erradicar aquest tipus de violència. Dels 21 acompanyaments realitzats, 17 han estat víctimes, 4 testimonis i un agressor. Ho explica la psicòloga Aina Troncoso.
Cada vegada més, les persones que ens han contactat ho fan per explicar-nos històries recents i coses que acaben de passar, coses que estan visquent encara actualment, de forma i manera que cada vegada més som capaces de donar aquest acompanyament i aquest assessorament a les persones mentre estan visquent la situació d'assetjament, de violència o just després d'haver-la viscut.
El Servei d'Atenció de l'Acadèmia del Cinema Català permet comptabilitzar qui fa la consulta, víctima, testimoni o agressor, quina tipologia de violència es denuncia i què han decidit fer les víctimes.
I parlem de l'administració de justícia, i és que el nou edifici de l'Audiència de Barcelona serà una realitat entre el 2028 i el 2029, després de 15 anys d'entrebancs. Així ho ha dit Antonio Recio, el president de l'Audiència, en la presentació de la memòria judicial del 2023. El nou edifici, amb un cost de 100 milions d'euros, s'aixecarà al solar on hi havia els antics jutjats, al passeig Lluís Companys de Barcelona, Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Ara els judicis es fan al Palau de Justícia, també al passeig Lluís Companys, en un edifici històric que no és adequat ni està preparat per celebrar vistes.
No hay en estos momentos ningún tipo de oposición por parte del Ayuntamiento de Barcelona y contamos ya con la habilitación presupuestaria. Por tanto, es simplemente ponerse manos a la obra e ir poco a poco pues pasando todos los trámites. Se va a aprovechar el proyecto que ya existía, o se va a intentar aprovechar, con lo cual pues esos trámites podrán agilizarse.
Les seccions civils són les que estan més col·lapsades de l'Audiència perquè han assumit part de les clàusules terra. Per això Recio recomana a advocats i jutges que si una cosa es pot explicar en 25 fulls, no cal que n'escriguin 100.
Catalunya migdia.
Vine a Bauhaus i emporta't l'aire condicionat de 3.000 frigories per hora amb classe energètica A++, wifi i 5 anys de garantia. Tot per 249 euros només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Catalunya migdia.
Tres minuts i arribarem a 2:45. L'Institut Gutmann i l'Hospital Germans Trias i Pujol han fet les dues primeres operacions a Europa per aconseguir que malalts tetraplègics que no controlen la respiració puguin prescindir de respiració mecànica. Les intervencions es van fer dijous i els dos pacients es troben bé, Purificació Barcelona.
Sí, l'operació molt complexa consisteix a fer una empelta en el nervi frènic vinculat al diafragma per activar-lo i que aquests pacients puguin respirar amb un marcapassos i sense ventilació mecànica. Carlos Martínez és cap clínic de cirurgia toràcica de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Transposar un nervi i aquest nervi s'ha de fer servir per fer com un bypass i connectar-ho a un nervi abdominal i d'aquest nervi passar-ho dins del tòrax per acabar-ho connectant al nervi frènic.
L'objectiu és poder prescindir de la respiració mecànica que limita molt la vida d'aquests pacients. Ho destacava Catalunya Ràdio Joan Vidal, responsable del programa de transposició nerviosa de lesions frèniques de l'Institut Gutmann.
Poden fer pneumonies, perden capacitat de sentir quan mengen i tenen moltes complicacions, moltes infeccions i es moren en pocs anys.
Els dos pacients es recuperen satisfactòriament. Un d'ells, el Christian, explica a Catalunya Ràdio el que li suposaria poder prescindir de la ventilació.
Seria guanyar qualitat de vida i poder respirar millor, parlar millor, no cansar-me tant i, sobretot, treure'm els dolors només pel fet d'haver de parlar i respirar.
Els dos pacients es recuperen satisfactòriament i d'aquí uns mesos es sabrà si han pogut recuperar la funció del nervi, ja que aquest procés és molt lent. Fins ara s'han fet al món més de 150 operacions d'aquest tipus, sobretot als Estats Units, i amb un èxit superior al 60%.
Continuem parlant d'investigació científica i és que una combinació de prebiòtics i probiòtics redueix la irritabilitat en pacients amb TDAH i trastorn límit de la personalitat. És el resultat d'un estudi d'investigadors de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron fet amb malalts amb aquests trastorns i amb irritabilitat resistent, moderada o alta. Es tracta d'un dels pocs estudis a escala mundial per tractar aquesta qüestió, oi?
Sí, i això és molt important perquè en aquests pacients psiquiàtrics pot comportar també més risc de suïcidi, com alerta Catalunya Ràdio, Gara Arteaga, investigadora que ha participat en l'estudi.
La irritabilidad es un síntoma que hace que tengan un mayor riesgo de no solo relacionarse peor, sino que también hacen que tengan un mayor riesgo de suicidio, ¿no? Y es un síntoma que está presente en muchos trastornos, pero paradójicamente no está muy bien estudiado. Este estudio es bastante novedoso en ese sentido, pues es prácticamente de los primeros que se han focalizado en el estudio de la irritabilidad, en cómo tratar este síntoma.
El tractament no té efectes secundaris i obre noves possibilitats de teràpies personalitzades per a aquests pacients. A més, també podria ser útil en el tractament genèric de la irritabilitat present en moltes altres patologies.
La Junquera implementa els testos de drogues als conductors. Asseguren que els ciutadans de l'estat francès creuen la frontera per consumir i traficar aquí, perquè la llei és més laxa. La Junquera, Laia Claret.
Des del mes de gener, la policia ha interposat gairebé 130 denúncies relacionades amb estupefaents i ha fet prop de 60 drogotestos positius. Alfonso Caballero, sotsinspector, especifica dos punts clau al municipi.
Hi ha moltes persones multireincidents que són detingudes avui i demà tornen al carrer. Venen ciutadans de França a comprar substàncies, perquè a França, doncs, la normativa penal és molt més rígida que no pas la nostra, i evidentment que tenim persones que han estat detingudes aquí a Espanya més d'una vegada.
L'alcaldessa Míriam Llanero remarca que es veuen obligats a potenciar la policia.
La policia local està dotada de 17 agents. Segons la llei 1691 de policies locals, ni tan sols hauríem de tenir el servei de policia local. I també això evidencia el fet, doncs, que aquí no hi ha prou Mossos.
A la Junquera hi ha una trentena d'efectius dels Mossos per 13 municipis. Segons Interior, a l'agost se n'han d'incorporar més.
Ara sentíem els senyals horaris de 2:45 i us hem de parlar d'un parell de qüestions de successos, i una és que una nena de 12 anys ha mort en caure d'un setè pis de l'hotel on estava allotjada amb la seva família a Alcúdia, a Mallorca, Montse Poblet.
Sí, els fets han passat a 6:45 del matí, quan els serveis d'assistència mèdica han arribat a l'hotel. Només han pogut certificar la mort de la criatura. La Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, està intentant aclarir què ha passat.
I almenys 5 persones han mort a trets avui, quan un home armat ha disparat en una residència de gent gran a l'est de Croàcia.
Els fets han passat a la població croata de Daruvar, a 130 quilòmetres de Zagreb, la capital. La premsa local apunta que l'agressor era un antic policia de 51 anys. Una de les víctimes mortals és la seva mare. També hi ha 4 ferits, un dels quals està greu. L'home ha fugit després del tiroteig, però la policia l'ha detingut en una cafeteria pròxima al lloc dels fets.
Canviem de qüestió. El sector de la construcció no acaba de remuntar. La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya preveu que el sector creixerà màxim un 2% fins l'any que ve, per sota del ritme de l'economia catalana. Mireia.
Els contractistes denuncien que l'activitat està frenada, sobretot pel baix grau d'execució pressupostària per part de l'Estat i pel dèficit d'inversió en infraestructures. El seu president, Lluís Moreno, alerta de les conseqüències d'aquesta baixa inversió.
Els següents rodalies són la P7, que ja ho és, són l'aeroport, que ja ho és, l'autoabastament hídric. Serà un nou Rodalies, perquè al final, si tens una necessitat d'aigua i no tens la producció d'aigua potable per satisfer aquesta necessitat, doncs tens un problema.
Els contractistes catalans calculen que l'enginyeria civil, com el transport o les energies renovables, serà el que més creixerà gràcies als fons Next Generation.
I la multinacional catalana de la cosmètica i les fragàncies Puig s'ha estrenat a l'IBEX 35 de la Borsa Espanyola, que aplega els principals valors amb un alça que supera el 3%.
Puig es va estrenar al parquet el 3 de maig i des d'aleshores les accions han guanyat un 9%. El seu valor a la borsa s'acosta als 15.000 milions d'euros. Substitueix a l'IBEX el grup hoteler Melià.
Més canvis en el projecte de desaladora que el govern vol posar al port de Barcelona per garantir el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana, mentre no estiguin enllestides les desaladores del Foix i la Tordera. Montse.
En sortir de l'emergència per sequera, la contractació de la desaladora es va complicar i, per no endarrerir els calendaris, el govern ha optat per un contracte de serveis. Dirà a les empreses el que es necessita i els deixa llibertat per decidir com ho fan. Es manté l'exigència de produir 40.000 metres cúbics diaris d'aigua, uns 14 hectòmetres l'any, però com explica de David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat, el que pot canviar és la forma que s'acabi donant a la desaladora.
Abans parlàvem d'una plataforma flotant i ara les empreses poden apostar per fer una plataforma anclada en el sòl del mateix port i que sigui a través d'aquests mòduls de desalació que instal·lin en superfície.
En canvi, el projecte s'encareix i Aigües Ter Llobregat dona per fet que se superaran els 100 milions d'euros previstos inicialment. El cost dependrà de l'aigua que l'empresa constructora acabi facturant. La idea del govern és firmar el contracte al gener, que estigui a punt a l'abril o al maig de l'any que ve i que funcioni almenys fins al 2029, que és quan està previst que s'acabi la desaladora de Foix.
Bombers i Mossos d'Esquadra han reprès aquest matí la recerca d'un noi de 14 anys desaparegut dissabte mentre s'estava banyant al pantà de Sant Antoni, al terme municipal de Talarn. Segons un testimoni, el jove es va tirar l'aigua per banyar-se i no n'hauria sortit. Després de gairebé 3 dies, però, hi ha poques esperances. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
Des de les 9 del matí que s'han reprès les tasques de recerca i treballen diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, una trentena d'efectius de bombers amb 6 dotacions terrestres, juntament amb bombers d'Andorra, unitats marítimes, un helicòpter i membres de l'equip subaquàtic. Tot i així, no hi ha gaire optimisme de trobar el noi en vida. És el sotsinspector de bombers, Francesc Serra.
Després de 3 dies d'haver desaparegut el cos, és molt probable que la persona estigui finada, però l'important és trobar el cos i poder rescatar-lo el més aviat possible, per més que rep la família.
La profunditat, uns 40 metres, la poca visibilitat i els corrents dificulten la recerca, que continua ara amb un robot subaquàtic.
I aquí a l'àrea metropolitana aquest matí s'ha reobert el parc fluvial del Besòs després d'un dia i mig tancat pel vessament de productes tòxics al riu per l'incendi divendres passat en una indústria de Polinyà.
Tomàs Carrión és el director de Serveis de Medi Ambient de Santa Coloma de Gramenet.
Les condicions en aquests moments de l'aigua que circula per la canal d'aigües baixes és òptima per poder permetre a l'ús públic de l'espai.
Els pròxims dies continuarà la recollida de peixos morts a conseqüència del vessament i també s'estarà pendent de si hi ha afectació o no en els ocells.
Els possibles efectes que pugui tenir sobre els ocells que nidifiquen a la zona, en excolibert o bernat pescaires, que poden tenir algun tipus de contaminació amb la línia de la cadena tròfica provocada per la ingesta de plantes o d'animals que puguin estar afectats pels vertits.
La zona de banys del fòrum també ha reobert aquest matí.
Catalunya migdia.
L'estiu és un bon moment per
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i sobretot d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Marta Montaner.
Què? Et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu.
En un poblet de Cornualla hi passa a consulta un doctor infal·lible, resolutiu, franc.
Pare!
Però si encara no m'ha dit què li passa a la nena.
Que és molt pesada.
I amb habilitats socials bastant peculiars.
Ell és el doctor Martin Ellingham, el metge del poble.
Sí.
La convivència tindrà un diagnòstic favorable? Doctor Martin estrena aquesta tarda a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia.
Mira que eres linda. Ai, por favor. Qué preciosa eres. ¿Verdad que en mi vida?
I aquesta setmana s'estrena als cinemes la comèdia Norberta, protagonitzada per Adriana Ozores i Luis Bermejo. El cartell de la pel·lícula et dona la clau del que explica, si veu el nom de Norberto, amb l'última lletra substituïda per una A. Doncs això va d'un home que se sent una dona, i la Valeria Aubareda ha parlat amb ells.
Ozores i Bermejo són un matrimoni que viuen al Carmel de Barcelona i que de tant en tant fan atracaments per sobreviure i per ajudar la família i amics. Però més enllà d'això, l'home acaba confessant que per ser feliç ha de ser Norberta.
La película va de amor.
Bueno, la película va de un hombre que se siente mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Va de muchísimas cosas. Sí, va de amor, va de ternura, va de disforia, va de tribu, va de comunidad, va de
vulnerabilidad.
Va de transición intergeneracional, va de la familia.
Va de los amigos.
Perquè tot el seu entorn és important i també com s'agafa cadascú la notícia de la Norberta. Adriana Ozores diu que el seu personatge, la Maria, l'ajuda com s'ho pren la mare.
Y que propone una naturalidad ante el tema, que es lo que a María realmente es el clic. Esa naturalidad de una persona que en principio, por su edad, debería entender menos que María y no, y entiende mucho más. ¿No? Eso es muy bonito. Ajá.
La pel·lícula és l'òpera prima de les directores Sonia Escolano i Belén López d'Albert. I en el repartiment hi trobem també Bernat Daltell, Teresa Lozano i Maria Romanillos.
They broke us once. But I see no broken souls today. I see a people carved from stone. And with this...
Doncs del cinema als videojocs, tacticisme i creativitat per protegir la humanitat d'una marabunta de monstres és la proposta d'aquest nou videojoc, Cataclismo, que avui publica en accés anticipat l'estudi valencià Digital Sun. El joc de moment exclusiu per ordinador és un dels més esperats dels últims mesos, Montse Pujol.
Després del seu primer èxit, Moonlighter, amb 2 milions de còpies arreu del món, l'estudi valencià busca ara consolidar-se amb Cataclismo, un joc d'estratègia en temps real en què el jugador, a més de defensar el seu castell de l'enemic, el construeix i reconstrueix peça a peça. Sentim el responsable de comunicació de l'estudi, Israel Mallén.
La idea de Cataclismo, el que fa diferent de veritat, és construir peça a peça. Duc l'exemple de Lego. Tots hem crescut fent els nostres castellets, fent les nostres construccions peça a peça, i és algo que disfrutem des de ben nanos. Volem dur això a un videojoc i que tinga un pes estratègic a l'hora de com d'alta faig la meua torre, com que tens molta autonomia i que tens molt d'espai per a la creativitat.
Cataclismo, que de moment no es troba en català, va rebre el premi al joc més esperat de l'última fira de videojocs independents, l'Indie Dev Day, la tardor passada.
Catalunya migdia.
I com sempre, els últims 20 minuts d'aquest informatiu són pels esports. Joan Fitó, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Tadej Pogacar segueix fent història.
Sí, Tour i Giro aquesta temporada, 3 tours. Ja té Pogacar al seu palmarès. La millor notícia, el veurem competir aviat, perquè l'eslové participarà a la prova en ruta dels Jocs de París. Abans, però, notícia d'última hora. Badalona tindrà un equip de futbol a primera divisió. Notícia d'últimíssima hora, és oficial, el Llevant Les Planes es muda a Badalona, Sonia Oleart.
L'Ajuntament de Badalona acaba de fer oficial el canvi de seu d'un dels 3 equips catalans de la Lliga F. Feia setmanes que s'estava negociant el canvi i ja és un fet. El Llevant Les Planes, club de Sant Joan d'Espí, ha venut la plaça a la màxima categoria femenina del futbol i l'equip professional es trasllada a Badalona. Hi ha canvi de nom. A partir d'aquesta temporada l'equip es dirà Llevant Badalona. També hi haurà canvi de colors. El nou equip predominarà el blau. L'acord és a 3 bandes. Entre Llevant Les Planes, l'Ajuntament de Badalona i el Club de Futbol Badalona, tot i que no hi haurà fusió entre el club masculí i el femení. Tots els detalls de l'acord s'explicaran demà a la presentació a l'Estadi Municipal de Badalona, que és on el Llevant Badalona jugarà els seus partits. En principi, Llevant Les Planes, un dels històrics de Catalunya que ha treballat millor els equips femenins, mantindrà el futbol base.
Yeah, I must say how happy I am to win this Tour de France and how crazy the journey was, how crazy the battles we had with Jonas here and Remco.
I el nom del cap de setmana és el de Tadej Pogacar. L'eslové ha guanyat amb autoritat el seu 3er Tour de França. Al davant ja noms il·lustres com el de Miguel Indurain, Eddy Merckx o Bernard Hinault. Pogacar, a més, s'ha endut les 3 últimes etapes i n'ha guanyat fins a 6 en aquesta edició. Isaac Vilalta.
La figura de Tadej Pogacar no para de fer-se gran cada temporada que passa. Acaba de guanyar el seu 3er Tour de França. Només té 25 anys. En aquesta edició, més, ha guanyat 6 etapes. El mateix que va passar al Giro. Va guanyar la General, anant gairebé sempre de líder, i també va guanyar 6 etapes. Des de l'any 98 ningú aconseguia el doblet Giro Tour. Nosaltres hem entrat dins l'equip UAE per saber com és la figura de Pogacar. Hi ha un corredor català, el seu company Marc Soler.
La veritat que sí, que t'ho fa fàcil, té un gran nivell i es veu, ara mateix ja està posant en un estat molt bo i veurem. Crec que portem ja 50 i pico victòries, Giro Tour, com tu dius. El complicat és l'any que ve, a veure, no li dèiem al matxin de broma, li digui, el año que viene serà complicado, perquè de superar, és que què es pot fer millor?
Qui també el coneix molt bé és el director general de l'equip UAE, el suís Mauro Gianetti, que parla dels límits, on són els límits de Pogacar.
Ojalá no lo hemos visto, ¿no? Aunque ya firmaría para que se quede así para algunos años, pero como sabes, es que Tadej cada vez me sorprende y cada vez me sorprendo que me dejo sorprender. ¿Por qué? Porque tendría que ser acostumbrado. Igual tiene algún pequeñito margen todavía.
Aquest any Pogacar ho ha guanyat gairebé tot, l'Estrada Bianca, la Lieja, la Volta a Catalunya, el Giro d'Itàlia i el Tour de França. Del que ha disputat només li ha faltat la Milà-San Remo, que va quedar tercer. Encara té reptes per aconseguir i es marca el Campionat del Món com el primer gran objectiu. Les entrevistes completes a Marc Soler, a Mauro Gianetti, també a Machín i al director de l'equip Ineos, Xavi Zandio, les podreu sentir aquest vespre al podcast Radio Volta.
Pel que fa al Barça, el conjunt blaugrana segueix preparant la pretemporada. Avui, tres noms propis en l'actualitat culer. El primer, Ramon Salmurri, el de Robert Lewandowski.
Que avui ha tornat als entrenaments, ho fa també acompanyat d'Andreas Christensen, després del descans i les vacances post-Eurocopa. Robert Lewandowski, un jugador que ha de ser capdalt per Hansi Flick. Lewandowski va ser una mica l'epicentre del conflicte en els últims dies de Xavi amb la junta directiva. Doncs per Hansi Flick és tot el contrari. És un futbolista capdalt, d'entrada, perquè es coneixen, però també per la barrera idiomàtica que s'està trobant Hansi Flick aquests dies. Un Hansi Flick que, per cert, aquesta tarda s'emetrà íntegrament l'entrevista que li van fer els mitjans de comunicació del club i que ja tenim data de presentació. Serà dijous a la una del migdia l'estrena de Hansi Flick davant els mitjans de comunicació.
Bones notícies per Hansi Flick amb el retorn de Lewandowski i d'Andreas Christensen, no tan bones per Ronald Araujo.
És operat avui a Turku, a Finlàndia, pel doctor Lasse Lampainen, d'aquests problemes musculars al l'adductor. Estarà uns 4 mesos fora de l'equip. Quan tinguem el comunicat mèdic del Barça, doncs el farem avinent.
I un que ha arribat, Robert Lewandowski, amb un que marxa perquè Rafa Márquez es va fer oficial ahir, deixa de ser l'entrenador del Barça Atlètic.
És un petit terratrèmol al Barça Atlètic perquè avui comencen els entrenaments i ho fan sense el seu entrenador, Rafa Márquez, que fa tot just unes setmanes confirmava que finalment seguiria. Doncs res de res, passa a ser l'assistent de Javier Aguirre a la selecció mexicana i serà el seleccionador principal quan acabi el Mundial del 2026. Mentrestant, avui l'equip comença les proves mèdiques i revisions aquest matí i a la tarda tenen sessió d'entrenament que dirigirà l'Albert Sánchez, que fins ara era el segon entrenador de Rafa Márquez. De moment, de forma interina, assumeix el càrrec de primer entrenador.
Mentrestant, el Girona continua el procés d'inscripció per part dels socis que la temporada que ve volen veure l'equip a Montilivi durant els partits de la Champions o del Serra.
Un procés d'inscripció que va començar dimarts passat, quan es van explicar tots els detalls d'aquest procés, i que s'acabarà diumenge que ve a la mitjanit. De moment, aquest cap de setmana, ja hi havia més de 7.000 socis que s'havien inscrit per poder adquirir una entrada per la Champions. Això vol dir força més de la meitat dels 15.000 socis actuals, ja que els 1.000 primers, recordem que no els hem de comptar, perquè amb la seva antiguitat tindran accés als 4 partits de la Champions que el Girona jugui a casa a la primera fase de la competició. Diumenge, com dèiem, es tancaran les inscripcions i el dimecres, dia 31, es farà el sorteig. Els rivals dels partits, però, no se sabran fins al 29 d'agost, que és el dia que es farà el sorteig de la Champions. Cada soci inscrit podrà veure un partit d'aquesta primera fase. D'altra banda, el Girona ha donat a conèixer aquest matí també la tercera samarreta de la pròxima temporada, en què destaca el color lila amb diverses tonalitats.
I a l'Espanyol, el portal Palco 23, especialitzat en economia esportiva, ha publicat avui una anàlisi de la situació financera de l'Espanyol. Quins són els punts més destacats, Sergi Andreu?
Doncs mira, el club gairebé doblarà el pressupost que tenia la temporada passada. Dels 39 milions a segona passa a 70, xifres semblants a les que tenia l'Espanyol l'última temporada de primera divisió, la 22-23. Ho ha explicat Toni Alegre, el sotsdirector general del club, en una entrevista a aquest portal. El gran gruix dels ingressos, el 65% prové dels drets audiovisuals. Només el 5% és de la venda de jugadors. A banda d'això, el club està treballant dos fronts oberts. Un, per tancar un acord amb el patrocinador de la samarreta, el contracte amb Riviera Maya s'ha acabat, i també un nou naming right. Després s'ha trencat també l'acord amb Stagefront. Això últim suposaria un ingrés aproximadament d'un milió d'euros. Sobre xifres d'abonats, Toni Alegre explica que estan convençuts que serà força semblant a la d'aquesta temporada passada, és a dir, al voltant d'uns 25.000.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda, fem una pausa i al tornar ens endinsem del tot en els Jocs Olímpics. A París ho tenen tot preparat.
Nous sommes prêts. Nous sommes prêts et nous serons prêts tout le long des Jeux. Monsieur le ministre, merci infiniment parce que vous avez aussi mobilisé des forces de sécurité intérieure comme jamais, pas simplement pour la cérémonie d'ouverture, mais durant toute cette saison.
Catalunya migdia. Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui, només amb El Periódico.
Vine a Bauhaus i emporta't el plat de dutxa de 140 per 70 centímetres, antibacterià, antilliscant i amb textura de pissarra per només 119 euros. Només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
En un poblet de Cornualla hi passa consulta un doctor infal·lible, resolutiu, franc.
Pare!
Però si encara no m'ha dit què li passa a la nena.
Que és molt pesada.
I amb habilitats socials bastant peculiars.
Ell és el doctor Martin Ellingham, el metge del poble.
Sí.
La convivència tindrà un diagnòstic favorable? Doctor Martin estrena aquesta tarda a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia. Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
París es prepara per als Jocs Olímpics que s'inauguren divendres. El president francès Emmanuel Macron, el sentíem abans de la pausa, ha visitat avui la Vila Olímpica i assegura Marta García que estan preparats.
I és que avui el president de la República Francesa ha visitat la Vila Olímpica, que ja acull uns 4.400 esportistes. Des de divendres, que va obrir les portes, han anat arribant les primeres delegacions. Les més matineres, Austràlia, Argentina o Nigèria, per exemple. Però han arribat també els Estats Units, l'equip a batre en el medaller. Ahir va aterrar l'equip espanyol de gimnàstica artística, per exemple. I entre els ja instal·lats també hi ha alguns dels 30 atletes russos i bielorussos que competiran sota bandera neutral. El COI insisteix que estos han de ser els Jocs de la Pau, la paritat i la igualtat. Però tot i que encara falten 4 dies per a la inauguració, la competició en alguns esports arranca abans. D'ací 2 dies, Espanya-Uzbekistan en futbol. La selecció femenina ja s'ha instal·lat en Nantes, on dijous debutarà contra el Japó. Malgrat no haver disputat mai uns Jocs Olímpics, les vigents campiones del món arriben com a grans favorites per a molts. I el cert és que busquen un títol que no tenen. Entre les convocades, la blaugrana Alexia Putellas.
Un título que me falta, bueno, como a todas, ¿no? Porque al final es la primera vez que vamos, pero con muchísima ilusión, tengo muchísima motivación de que consigamos hacer algo grande, siempre con humildad, por supuesto, pero con la confianza de que, bueno, somos las vigentes campeonas del mundo y bueno, con muchísimas ganas.
El futbol no és l'únic esport que s'avança a la inauguració. El dijous 25 també entra en competició la tarragonina Elia Canales, que disputarà la qualificació de tir amb arc.
Una actualitat dels Jocs que a hores d'ara passa per dos noms. El primer, el de Peter Sikusa, que finalment viatja a París com a reserva a la selecció espanyola d'handbol. Sikusa ahir es va proclamar campió d'Europa júnior i MVP del campionat amb la selecció espanyola. El segon, el de LeBron James, que serà l'encarregat de portar la bandera dels Estats Units a la cerimònia d'obertura. És el primer jugador de bàsquet americà a la història que ho faci. I en clau jocs també, un dels esports clàssics d'aquests Jocs Olímpics és el rem, i és un esport on la delegació espanyola acostuma a classificar esportistes, però només ha aconseguit una medalla en tota la història, una plata als Jocs de Los Angeles 84. En aquest cicle olímpic, les perspectives han augmentat de la mà David Clopés, d'una parella de remers gallec i català.
Sí, són el Rodrigo Conde i l'Aleix García, de Serinyà. L'Aleix és molt jove, té 24 anys i aquests seran els seus primers Jocs Olímpics. L'Aleix anava per futbolista, era porter, però l'equip del seu poble es va dissoldre quan començava l'etapa infantil. Aquella dissolució li canvia la vida. Dos amics seus li van explicar que remaven a l'estany de Banyoles i que un cop l'any competien a Sevilla. Això de viatjar a l'Aleix li va semblar atractiu. Va començar a remar i admet que al principi era una mica patós, però en temps rècord va començar destacat entre tots els remers de l'estany. Una dècada després d'aturar penals al seu poble, l'Aleix ja s'ha convertit en una aposta catalana per les medalles a París. La carta de presentació amb el seu company Rodrigo Conde en aquest cicle és de nota. Subcampions del món fa 2 anys i subcampions d'Europa el passat mes d'abril en doble escul. atenció a l'objectiu que es marquen.
L'objectiu és una medalla d'or. El rem és un esport on hi ha poc atzar, sinó tu desafies molt dels temps que fas a casa, de les competicions, i ara mateix pues, et diria que estem dins dels tres primers del món i crec que podem lluitar aquesta medalla d'or.
L'Aleix, per cert, per la seva tradició futbolera, admet que li faria molta il·lusió trobar-se a la Vila Olímpica de París al Pau Cubarsí. Als Jocs de París, per cert, tindrem l'Aleix, l'Aina Cid en dos sense timoner, compte, seran els seus tercers jocs, i el Denis Carracedo en doble escull lleuger.
Una mica menys de 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Un bon acompanyant dels esdeveniments esportius sempre han estat les col·leccions de cromos, i els Jocs Olímpics, després d'uns 40 anys sense tenir-ne, té disponible un àlbum oficial, Sergi Martínez.
Un recull d'imatges de context com les seus i també d'atletes destacats de cada esport. La novetat d'aquest any és que és el primer àlbum col·leccionable digitalment per a uns Jocs Olímpics. Es poden aconseguir paquets i obrir-los, intercanviar els cromos amb els teus amics, això seria com sempre, però a més es pot desbloquejar recompenses digitals úniques com una trobada amb un esportista olímpic en concret. Això sí, hi ha una mala notícia, i és que en el nostre país no es pot obtenir en format físic. Lluís Torrent, director de Panini Espanya, explica la raó.
És un moment en el qual el col·leccionista, que bàsicament és el nen o jove, no és el moment, perquè ja estan fora del seu ambient natural, com és els col·legis o les escoles.
Per tant, pel que els agrada la sensació d'obrir paquets i enganxar els cromos a l'àlbum, hauran de viatjar, perquè els únics països on està disponible el format físic són el Brasil, Xile, Suïssa i Anglaterra.
Doncs col·leccionarem aquest àlbum de cromos. Per cert, parlant de cromos, avui s'ha estrenat un capítol extra del podcast Olímpic a la Vila de París, on trobareu tota aquella informació respecte als jocs i aquelles cites que no us podeu perdre, Marta.
Des de com moure-vos per París de la millor manera a quines són les cites imperdibles d'estos jocs. Diverses preguntes amb resposta en este últim capítol extra. Per exemple, està París preparada? I la resposta mos la porta Isabel Galí, la corresponsal de Catalunya Ràdio.
Sí, jo crec que la ciutat està ja transformada pels jocs des de fa setmanes. Poc a poc, cada setmana canvia alguna cosa, eh? Però ara ja hi ha molts espais tancats al públic, al voltant de la Torre Eiffel, al voltant de la plaça de la Concorde.
Quins seran els noms propis d'estos jocs de París?
El dimarts 30 de juliol, Lyles podria sumar la seva primera medalla als Jocs de París. Es disputa la final femenina per equips de gimnàstica artística. El dijous 1 d'agost és la final.
O, per exemple, una altra pregunta. Quins catalans tenen més opcions? Si ho voleu saber, ja sabeu, este és un bonus track per completar la informació olímpica que ja teniu disponible en l'app de Catalunya Ràdio i en la plataforma 3CAT, on de fet estan disponibles tots els capítols de la Vila de París.
I deixem enrere els Jocs Olímpics per tornar a parlar de futbol, perquè la majoria de lligues europees comencen el mes que ve, però n'hi ha algunes, com és el cas de Rússia, que ja ho han fet el passat cap de setmana. I a la màxima categoria del futbol rus aquest any hi tenim un entrenador català, Udal Serra.
Parlem de Frank Artiga, de 47 anys i nascut a Cambrils, que aquesta temporada dirigeix l'equip de la primera divisió de Rússia del Khimki Futbol Club. Artiga, que dissabte va debutar amb un empat a un davant el Dinamo Mashaskala, va fitxar aquest estiu per aquest club dels afores de Moscou i que tot just fa uns mesos va aconseguir l'ascens a la màxima categoria. Artiga la temporada passada va entrenar el Rodina de Moscou de la segona divisió i la seva bona feina va fer que els dirigents del Khimki es fixessin en ell per fitxar-lo. Abans d'aterrar al futbol rus, Frank Artiga va tenir una llarga trajectòria al futbol base blaugrana durant més de 10 temporades, en què va entrenar diversos equips base del club i jugadors formats a la Masia, com ara Ansu Fati, Marc Cucurella, Dani Olmo i Xavi Simons, entre d'altres. El 2021 va deixar el Barça per anar a entrenar als Emirats Àrabs, on hi va estar 2 anys, i ara li ha arribat l'oportunitat de dirigir un equip de la primera divisió de Rússia.
2 minuts i seran les 3 de la tarda. Parlem ara de bàsquet perquè notícia també d'aquest mateix matí. Michael Caicedo fitxa pel Força Lleida, signa per la pròxima temporada Caicedo i amb opció a 2 més. Caicedo, que té 21 anys, arriba procedent del Barça i les 2 últimes temporades va jugar cedit primer al Granada i després al Girona. Joaquín Prado és el director esportiu del Força Lleida.
satisfechos con la incorporación de Michael Caicedo, uno de los mejores jugadores jóvenes de España en las últimas temporadas, sin ninguna duda, con una fantástica trayectoria en categorías inferiores de la selección española.
És l'any del retorn del Força Lleida a la Lliga ACB. També en bàsquet, avui s'ha presentat el calendari de la Lliga Femenina a la primera jornada, que per cert serà el 5 d'octubre, derbi català per començar aquesta Lliga Femenina. Jugaran el Cadí la Seu contra l'Uni Girona, un Uni Girona amb Roberto Iñiguez al capdavant, que s'ha remodelat per complet. La penya, que igual que el Força Lleida estrena categoria, jugarà en aquesta primera jornada a la pista del València, vigent campió de la competició. Recordem que el Barça-Sant Feliuenc va renunciar a participar en aquesta competició per falta de pressupost. I encara dos apunts més, un de tennis, perquè ahir Rafa Nadal va perdre la final del torneig de bàsquet contra el número 51 del món, el portuguès Nuno Borges. I un altre de Fórmula 1, perquè també, disputat ahir, Òscar Piastri va guanyar el primer gran premi de la seva carrera per davant de Lando Norris i de Lewis Hamilton, que va sumar el podi número 200 a la seva carrera. Més esport, a les 7 de la tarda, al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser un migdia més.